minuts que passen ara mateix de 3:45 de la tarda. Mireu, és evident, no ho dic jo, ho diuen les dades, que com a mínim des de l'aparició del trumpisme als Estats Units, l'extrema dreta està protagonitzant uns anys de creixement arreu del món. Des de Jair Bolsonaro a Brasil, a la Itàlia de Meloni, passant per Orbán a Hongria. I això que es produeix arreu del món també es repeteix a casa nostra amb casos com els de Vox, que va irrompre amb força la passada legislatura i aquesta es podria consolidar fins i tot arribant a pactes per entrar al govern o com a Aliança Catalana de Sílvia Orriols, arribant a l'alcaldia de Ripoll. I segur que tant vostès com jo hem escoltat des de tertulians a periodistes, analistes, experts en la matèria parlar durant hores als mitjans de comunicació sobre tot plegat. Però i la política? Què hi té que dir la política sobre aquest auge de l'extrema dreta? En parlem tot seguit amb representants dels partits polítics que han decidit participar en aquesta taula de debat a la caravana de Ràdio Estel. Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya i diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Què tal? Molt bona tarda, gràcies.
Hola,
per venir.
Tarda.
Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Què tal? Bona tarda, gràcies.
Molt bona
per venir.
Tarda. Vosaltres.
Pilar Ballogera, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats. Què tal? Molt bona tarda, gràcies.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
I Genís Boadella, diputat al Congrés també i membre del PDeCAT. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per encetar aquest debat, i abans de tractar el tema que ens ocupa, com és l'extrema dreta, queda tot just una setmana per l'inici de la campanya electoral de cara a les eleccions generals d'aquest 23 de juliol. Per tant, deixin-me almenys que els hi faci una pregunta per partit sobre alguns dels temes d'actualitat política dels darrers dies. Comencem pel PSC i, per tant, amb Ferran Pedret. Ferran, entrevistada per Pablo Tallón a SER Catalunya fa pocs dies. Deus haver sentit aquest tall 8 milions de vegades ja. Meritxell Batet deia això sobre l'habitatge.
En aquesta llei d'habitatge es preveu, per llei, és a dir, que ja no és una política conjuntural, sinó que és una política estructural, inclosa en una llei formal, que el que estableix és que totes aquelles famílies vulnerables tindran una pròrroga d'un any, no de 6 mesos, d'un any. Per tant, estem doblant la pròrroga i reconeguda per llei.
Però només a una part, no? És a dir, a la majoria de la població no se li congela.
A les famílies vulnerables, clar, home, la major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer.
Bueno, si puja, efectivament, potser sí, no? És a dir, aquí a Barcelona un lloguer de 1.200 euros que pugi un 6%, pot ser un problema.
Però hi ha una limitació de la pujada del lloguer, hi ha una limitació
no efectiva,
del 2%.
No?
Hi ha una limitació del 2% i durant 2024 una limitació al 3%.
Però actualment no està en vigor a cap comunitat autònoma aquesta limitació perquè no hi ha cap zona tensionada a Espanya encara declarada de forma oficial.
Bueno, però hi ha aquesta possibilitat. És a dir, també les comunitats autònomes han de fer la seva feina.
Senyor Pedret, dades publicades el dijous 8 de juny. El preu del lloguer a Barcelona ha pujat un 13,7% entre el 2015 i el 2021 i acumula 6 anys consecutius a l'alça, segons els resultats publicats aquest dijous, que dèiem, el 8 de juny, per l'Institut Nacional d'Estadística. Barcelona no té un problema amb el lloguer?
No, clar que el té. És que no és innegable, no? Jo d'entrada agraeixo que hagin posat el tall complet, perquè jo crec que amb el tall complet es veu més clarament el que la pròpia companya Batet va explicar immediatament quan va veure l'enrenou que hi havia al voltant dels titulars que es feien a partir d'aquesta entrevista, explicant que es sentia molt haver-se explicat tan malament. Ella estava explicant que el que es feia és, d'entrada amb la llei de l'habitatge, donar una cobertura estructural al problema de l'increment dels preus de l'habitatge i que, per tant, ja no feia estrictament necessària la pròrroga de mesures que havien estat conjunturals, però explicava també que per les famílies més vulnerables sí que es mantenia una pròrroga d'un any. A més, diguem, tan clar tenim que aquesta situació és complexa i especialment en zones urbanes, que s'acaba de declarar Barcelona com a zona tensionada per poder ser de les primeres ciutats, si no la primera, en què tingui aplicació aquesta nova llei d'habitatge.
Anem cap al Partit Popular. A Santi Rodríguez també li vull posar un tall, perquè fa pocs dies, com coneix, després de les eleccions autonòmiques a Extremadura, la candidata del Partit Popular, Maria Guardiola, parlava així sobre els pactes amb Vox. Deia això.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Això deia Maria Guardiola fa uns dies. Avui dia Vox està al govern del Partit Popular d'Extremadura.
Sí, només li faltava dir que no hagués pogut dormir si hagués introduït a Vox en el seu govern. Jo crec que va calcular malament quins eren els efectes de la seva, del seu posicionament en aquell moment, i a mesura del temps doncs, jo crec que ha anat veient quins podien ser els efectes i per tant ha anat modelant la seva postura i adaptant-se a la realitat. I la realitat era que si volíem aconseguir el govern d'Extremadura era necessari un acord amb aquesta força política per poder tenir la majoria suficient, i així ho ha acabat fent, i crec que d'una forma bastant satisfactòria i sense renunciar a masses coses.
Li pregunto diferent, eh? Creu Santi Rodríguez, sent honest, que Maria Guardiola s'ha tragat un gripau?
Bueno, sí, una mica sí que s'ha tragat el gripau, clar. Però jo crec que són d'aquelles coses que a vegades si et poses allò molt ferm en algun aspecte sense valorar-lo bé, doncs et pot arribar a passar.
Anem cap a Esquerra Republicana, perquè també li vull preguntar a la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Pilar Vallugera, que avui ens acompanya en aquest debat, si investirà o no Pedro Sánchez com a president del govern.
Així, directe, eh?
Directe.
Vale. Doncs la resposta és que depèn, ja veurem. D'entrada, les enquestes donen una aliança possible amb una majoria absoluta al pacte PP-Vox, i per tant aquest no és l'escenari en què ens estem movent. De tota manera, la nostra tesi en aquests precisos instants i el que anem a fer al Congrés de Madrid és defensar Catalunya. Per tant, com s'ha dit reiterades vegades, el preu d'una eventual investidura ha pujat, i ha pujat moltíssim. I en aquest àmbit hem fet diferents crides a que pactem entre els partits independentistes quin ha de ser aquest preu, i poder anar amb un frontispici, diríem, programàtic o estratègic, de-li com vulguis, tots plegats. I jo crec que ens haurem de veure, de moure, un cop vistos els resultats de les eleccions, en aquest paradigma. Per tant, la resposta és, no en tinc ni la més remota idea si investirem o no investirem. Dit clar i curt, perquè la gent al final està una mica tipa de que fem comentaris allò assegurant A o assegurant B, després exactament el contrari. No em deixis de donar-me dos segons per dir-me que Barcelona no està declarada zona tensa, que se sàpiga.
S'han donat els primers passos.
No, ni s'han donat els primers passos. Si ho ha fet algú, és el govern de la Generalitat. I ho dic perquè, com que la que vaig pactar aquesta llei, i el Genís ho deu recordar, vaig ser jo personalment que he escrit algun dels articles, s'estan dient autèntiques barbaritats sobre aquesta llei. I bé, també crec que és
tota
un dels...
Dient,
també
doncs.
Crec, sí, és que la premsa probablement no s'ha llegit el text de la llei.
Fantàstic.
I tampoc sabia la senyora presidenta del Congrés que el 2% i el 3% afecta a totes les pròrrogues de contractes, no als nous contractes, i que això sí que és per tothom, el 2% i el 3% dels increments en anys 2023 i 2024. Em sembla que cal aclarir-ho, perquè si no la gent no entén res, i això entronca molt amb el que parlarem després de l'extrema dreta.
Tot just ara començarem el debat sobre l'extrema dreta i en parlarem també sobre tot plegat. Abans també vull preguntar-li però a Genís Boadella, diputat al Congrés, membre del PDeCAT, que avui ens acompanya, si cediran part dels seus drets a Junts per Catalunya perquè participi als debats de mitjans públics.
Junts per Catalunya participarà als debats dels mitjans públics perquè és una força representativa que té representació en altres cambres com el Parlament o com els ajuntaments, i per tant als debats públics Junts per Catalunya hi serà, i nosaltres ens alegrem que hi sigui, perquè podrem confrontar amb ells precisament la diferència d'estratègia política que hi ha entre Junts i el PDeCAT. A partir d'aquí, la polèmica dels drets, jo crec que és molt fàcil. Escolta, es va signar un document, un pacte de coalició, aquests drets electorals eren del PDeCAT, que va en una determinada època entomar la fórmula de Junts per Catalunya, una fórmula que després va tenir vida pròpia, però està clar que els actius, igual que els passius, procedent del PDeCAT, i per tant nosaltres no és que haguem de donar res a ningú, sinó que hem de fer servir allò que és nostre.
Per cert, senyor Boadella, que en aquest mateix programa, la setmana passada, vam poder entrevistar el senyor Artur Mas, expresident de la Generalitat, i va dir el que va dir, unes declaracions que també van agafar una mica de volada. Segons ell, creu que el PDeCAT no s'hauria de presentar aquestes eleccions?
Bueno, jo crec que és bo que tothom opini. Evidentment, l'opinió del president Mas és una opinió que jo respecto i aquí per aquí tinc una admiració durant molts anys, però també és cert que aquí hi ha una generació de gent de 40 anys que creiem que hi ha un projecte polític a defensar. Escolta, jo ho he donat tot perquè en Trias fos alcalde, el PDeCAT va pactar Barcelona Ciutat perquè en Trias fos alcalde, en Trias va fer de Convergència en estat pur. Això no és el que està fent Junts per Catalunya avui en dia. La gent que vulgui aquest tipus de política sap que qui ha de votar i qui està defensant aquestes idees són una generació de gent de 40 anys que avui representen el PDeCAT Espai Ciu.
Ara sí, va, entrem de ple en el debat que volíem parlar avui, un debat sobre l'extrema dreta i que ens durà cap a 3:45 de la tarda. La primera pregunta que els vull fer és si tenim un problema amb l'extrema dreta en aquest país. Ferran.
Jo crec que és evident, no? És veritat que no som els únics que el tenim. Hi ha, com s'ha explicat abans, com explicàveu, hi ha una onada reaccionària a tota Europa de fa temps, perquè hi ha algunes extremes dretes que han tingut èxit electoral des de fa força temps, des dels 90s mateix, a Àustria, a França, i per tant hi ha extremes dretes amb força arreu. Però és veritat que han agafat noves formes i noves tècniques, en realitat amb... per un discurs que és antic, que és un discurs que un li pot dir identitari, li pot dir natalista, segons el lloc, perquè hi ha diferents accents entre aquestes extremes dretes, però que en el fons consisteixen en dibuixar una línia entre un nosaltres que es fabrica contra un ells, que és tot el que sigui diferent per la raó que sigui, i pretendre, per tant, encapçalar i abanderar aquesta comunitat construïda al voltant del nosaltres, pretenent la fer homogènia i tractant d'extreure d'aquí tot el poder que puguin.
Santi.
Permetem fer una mica d'abstracció i mirar una mica des de dalt, no? Quin és l'auge de l'extrema dreta, en quin moment apareix, conseqüència de què apareix, no? Jo vull situar a l'origen. Jo crec que l'origen de l'auge dels extremismes i dels populismes en la crisi econòmica i financera del 2008, que afecta tot el món. Tot el món, no? I a partir d'aquí es produeixen fenòmens de radicalització de la societat, i a més insisteixo, radicalització de les societats democràtiques que lliurement, amb el seu vot, opten per opcions més radicals del que estem acostumats, no? I aquí podem mirar qualsevol país europeu i hem vist a l'auge d'aquests extremismes, d'aquests populismes. Home, són simptomàtics, per exemple, a Grècia, Tsipras em sembla que es diu, perquè ja fa tants anys i ara em sembla que han quedat tan reduïts ja en el Parlament grec que ja ni recordo, del partit Syriza, d'extrema esquerra, no sé si recordeu aquell personatge en Varoufakis que va durar 4 dies, van fer un referèndum, això era extrema esquerra, que després han quedat en l'oblit, però que fruit de l'aparició d'aquella força política que va governar Grècia, a Grècia també han aparegut l'extrema dreta amb força. És a dir, és com una conseqüència de que apareixen uns extremismes que després apareixen els extremismes dels pols oposats. Home, i Espanya també. Espanya també. L'aparició de l'extrema dreta a Espanya, sense cap mena de dubte, és fruit de la força de dos fenòmens populistes. L'independentisme, especialment a Catalunya, i el Podemos de Pablo Iglesias, aquells que acampaven a la Puerta del Sol i després van canviar la tenda de campanya per un xalet a Galapagar, aquesta extrema esquerra. I això el que comporta és l'aparició dels pols oposats, que és l'extrema dreta. I l'aparició d'aquests populismes, insisteixo, ha passat arreu del món, occidental, als Estats Units amb en Trump. Jo crec que el Regne Unit també han patit dintre dels partits...
A quin extremisme responia?
Estic parlant de populismes, no?
Escolta'm una cosa, hi ha alguna cosa que no entenguin la culpa dels independentistes?
Deixa'm acabar. Apareixen aquests populismes i, escolta'm, jo estic reconeixent que Trump és populista i no és...
és que només faltaria que no ho reconegués, seria curiós.
Només falta que reconegueu que també és populisme, doncs, per exemple, Podemos, no? I que Esquerra Republicana i l'independentisme també és, en part, populisme, una part...
Jo entenc que estiguis dient això perquè, com que és evident que Vox surt de les vostres files, perquè els seus diputats havien estat anteriorment diputats vostres...
Que vota gent d'esquerres, aquest partit, no?
Potser ens hem de plantejar... Què vol dir que els vota gent d'esquerres?
Sí, els vota gent d'esquerres.
Quan ha entrevistat els vostres propis votants que deveu tenir identificats com els de Ceuta i Melilla, més o menys, o una mica diferent?
Escolta.
No, esclar, perquè posats a fer populisme, en sabem tots. A mi em sembla
indignant
indignant que sigueu capaços d'atribuir la culpa a l'extrema de la sorgiment i de l'expansió de l'extrema dreta als independentismes i a l'esquerra. Per què no ho feu a l'empobriment?
A veure si no és una reacció.
No és una reacció. És un pensament pensament...
No, és una reacció.
No, no ho és. Sí. És un pensament
que... Bueno, tu pensaves que no, jo penso que sí.
Ah, bueno, doncs estupendo. És el tema aquell que totes les opinions...
És que si tots penséssim el mateix, tots seríem militants d'Esquerra Republicana, no? I no ho som.
No, el drama és que si ets militant d'Esquerra Republicana no vols posar ningú a la presó ni vols il·legalitzar ningú. I en canvi, si ho ets de Vox, sí.
No per la seva militància política. Es posa a la gent pels seus fets, no per militància política.
La Pilar Vall-Llogera deia, de fet, una pregunta que jo volia fer després, però que trobo molt pertinent, eh? Santi, totes les opinions en democràcia són vàlides?
No.
Escolta, jo penso que sí.
Jo hi he respost. No,
jo
no ho són.
Sí, fins i tot.
Hi ha opinions que s'han de
combatre. Les opinions independentistes són vàlides. I, escolta'm, i es refrenden en els vots populars.
Però és que no és per o res. És però no podeu
fer...
posar-ho igual.
Què hem de fer? Ah, no, clar. No. O sigui, és la, més la... legítim ser independentista...
Sí, en el, en, des de la perspectiva...
De escolta, disculpa,
escolta'm, vols deixar-me parlar dos segons?
Però si estava parlant jo i m'has interromput tu...
Va, home, perquè hem preguntat si es podia o no, perquè ja portaves una estoneta.
Arribarem al punt horari a les 4 i després tindrem molt més temps per parlar-ne de tot plegat. Acaba la Pilar, segueix en Genís i després ja us interpel·leu tots plegats.
Gràcies. Jo el que volia posar damunt de la taula és que aquelles opinions que tenen a veure amb la negació de drets a determinats col·lectius no són defensables. És a dir, el racisme no és defensable, no és una opinió, és un crim d'odi. La LGTBI-fòbia, exactament el mateix. Per tant, no es pot dir que totes les opinions són respectables ni que totes són iguals. I no és el mateix vessar davant d'un micròfon coses com que els immigrants se'ls ha de tirar al mar o no poden entrar, o no han de tenir drets, o no se'ls ha d'empadronar, o no han d'accedir a la salut, que dir, vull fer un estat diferent on tots hi siguin inclosos. Hi ha ideologies que són incloents i n'hi ha d'altres que són excloents.
L'independentisme és excloent
en
molts aspectes.
En absolut.
I no ho estem negant.
Absolut.
Tu pensaràs que no, jo penso que sí.
Pensa el que vulguis, però és que no és un tema de pensament, és un tema de dades. Quan Abascal surt i diu...
A tu no t'agrada l'Abascal, a mi no m'agrada el Junqueras. Què vols que et digui?
Però és que no és un tema de si m'agrada o no m'agrada, és un tema de si el discurs de Junqueras atribueix drets que ho fa i si el de l'Abascal en treu a col·lectius que ho fa. No és que no sigui veritat, això és objectiu.
Deixem parlar en Genís i després farem segona volta, no patiu.
Jo,
aquí parlarà tothom.
Jo sóc metge brandat, eh? Intento ser igual de contundent, però sóc metge brandat i ho avanço. En tot cas, jo, tornant a l'origen de la pregunta, tenim un problema amb l'extrema dreta, tot plat? Jo crec que tenim un problema també amb els partits i la manca de resposta que han donat a determinades realitats. És a dir, l'auge de l'extrema dreta molt sovint és per la resposta tíbia que hi ha hagut a l'hora d'afrontar segons quines, diguem-li, problemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que s'identifiqui ràpid. No vull dir que siguin un problema. Diguem determinades realitats noves, diguem-ne determinades situacions, determinades convivències, no? És a dir, la manca de resposta dels partits ordinaris a aquestes realitats han donat un camp per córrer sense límit a la famosa extrema dreta. Però aquí hi ha un problema, també. Quan tu abordes...
I a l'esquerra, també.
I a l'esquerra, també. Però quan tu abordes aquests temes... Hi ha gent que té la pell molt fina i que diu de què es pot parlar i de què no es pot parlar. I llavors, automàticament, si tu dius que la immigració ha de ser regulada, ha de ser ordenada i que aquí no hi cap tothom, ah, hòstia, ja estàs dient que ets un feixista i que no pots parlar d'aquest tema. Que això, vull dir, hi ha una mena d'espai privat en quin espai es pot parlar i quin no es pot parlar que dificulta molt aquests debats. Jo crec que tots plegats haurien de fer una reflexió seriosa i dir, sota, es pot parlar de tot? Jo crec que sí que totes les opinions es pot parlar de tot. Evidentment, hi ha opinions que respecten els drets fonamentals i opinions que no. Opinions que respecten la democràcia i opinions que no. Però el feixisme se'l combat dialogant amb ell i posant-lo en ridícul. I no prohibint-lo. Perquè prohibint-lo fas el mateix que fan ells. I això ho has de fer amb el feixisme, com estic d'acord amb l'extrema esquerra, que també n'hi ha. Però resulta que no ens ha ofès mai l'extrema esquerra fins ara i en canvi ara ens ho fem molt l'extrema dreta.
S'ho feu ràpid abans de les 4 de la tarda. Anirem així, eh? Ferran, Santi, Pilar, Genís.
A veure, d'entrada, jo crec que per ser honestos amb nosaltres mateixos i intentar també ser honestos amb l'audiència, no? Les diferents corrents de pensament a la nostra societat sí que en part reaccionen unes a les altres. Tenen Hi ha potser creixements electorals que poden tenir a veure amb una resposta, una mobilització d'un altre sector i tal, però al final, socialment, hi han estat sempre de fons i poden haver anat evolucionant al llarg dels segles, però corrents progressistes de pensament, corrents conservadores de pensament, corrents reaccionàries de pensament, corrents, si voleu, revolucionàries per l'esquerra de pensament, sempre n'hi ha hagut. Vull dir, te'n pots anar als carbonaris, te'n pots anar als carlins, te'n pots anar a qualsevol cosa i sempre, sempre hi ha estat. Per tant, el que vinc a dir amb això és que diguem, el populisme de dretes o la corrent reaccionària de dretes que veiem ara amb certa força a diversos llocs d'Europa, però també a Catalunya i a Espanya, ja hi era. Almenys en potència i potser reduïda a cercles minoritaris, etc, però hi és. I quan, i ho dic amb respecte al Partit Popular, però quan una excrescència d'extrema dreta del Partit Popular comença a treballar i comença a tenir cert èxit explotant doncs, les formes i les maneres que ha vingut, suposo, a predicar Steve Bannon des d'Estats Units per tota Europa, doncs sí, té a veure amb alguns factors com la crisi econòmica del 2008 o arribada aquí especialment al 2010, o té a veure amb la crisi de determinades, diguem, qüestions de l'estat del benestar que tenen a veure amb donar una resposta material a les necessitats de la gent, té a veure amb altres fenòmens, diguem, de canvi social, d'acceleració del creixement de la diversitat de les nostres societats, té a veure amb tot això. Aleshores, com es combat això? No només, diguem, exposant els arguments de qui, diguem, té línies de pensament contràries als valors democràtics, sinó també combatent les causes, és a dir, segant-li l'herba sota els peus, fent polítiques públiques. O sigui, per exemple, quan et venen determinats discursos de l'extrema dreta que pretenen confrontar l'últim amb el penúltim i et diuen tu no tens beca menjador per culpa de l'immigrant, doncs la resposta no és abonar-se això ni comprar-los el marc conceptual, sinó més beques menjador. És a dir, un estat social més fort, més ampli, perquè no es tracta de confrontar el que té necessitat amb el que té més necessitat.
El que passa és que aleshores t'acusaran de que estàs inflant els impostos, per dir alguna cosa.
Bueno, però aleshores ja entrem extraient... en un debat normal de les prioritats polítiques de cadascú.
Això és el que volia dir, que no és exactament un debat normal, perquè com que se senta en la pobresa, en la por, de fet, l'extrema dreta puja quan la gent sent que alguna cosa que li pertany li és robada. Jo coincideixo bastant amb el que deia abans el Genís, de que hi han coses de les quals sembla que no se'n pugui parlar, i per tant això ens fa un flac favor, però és que parlar-ne probablement desmuntaria determinades tesis de l'extrema dreta. Per mi, una de les coses que està abonant molt és, i per això em parlava de la llei d'habitatge, és la capacitat que tenim les esquerres, o les suposades esquerres, de que aquelles normes que diem que fem quan arribem al poder, realment, o quan arribem a la capacitat legislativa i executiva, que realment la gent les percebi. Per tant, la sensació que hi ha és que fem molts anuncis, però la gent no rep l'ingrés mínim vital, la gent pagarà moltíssim pel seu lloguer, hi hagi llei d'habitatge o no n'hi hagi. És a dir, quan hi arribem, no som capaços de fer lleis realment progressistes i, sobretot, que impactin. I, per tant, es viu com si tot plegat fos un bolor generalitzat. Si ajuntes la disrupció que representa en la transmissió de missatges les xarxes, resulta que mentides es poden escampar amb una celeritat que abans no passava, i que l'inflamament, per entendre'ns, de les baixes passions també és molt més fàcil fer-ho, amb la qual cosa la gent està sistemàticament irritada, furiosa i diria fins i tot trista, i això és un camp abonant perquè pugi l'extrema dreta, perquè no tenim un projecte col·lectiu que il·lusioni, sinó que tot fa por, tot em roben, tot em treuen, perdona.
Santi, va.
Té tota la raó, però un biaix. Té tota la raó, no? Quan hi ha coses que no funcionen, quan la societat no troba respostes a la política, busca radicalitats i busca extrems. I dic el biaix, perquè no només és l'extrema dreta, també és l'extrema esquerra.
Sí, però és que debatem sobre l'extrema dreta. Fem-ne una altra sobre l'extrema esquerra, si voleu.
L'extrema esquerra segurament us queda més a prop que l'extrema dreta.
Senti, fem una cosa.
Però és que no existeix l'extrema esquerra, home.
T'ho pregunto clar per entendre'ns, eh? La CUP, que podríem definir d'extrema esquerra... És equiparable a Vox?
Efecte. El populisme i el radicalisme és un efecte, insisteixo, del mateix.
Però quan tu dius, Santi, no vull entrar jo al debat, és per aclarir-ho, eh?
No.
Quan tu dius, quan tu equipares l'extrema esquerra a l'extrema dreta...
Algú té dubte de que la CUP és una força política radical, antisistema...
Perdoneu, però és que insulteu la intel·ligència posant equilibradament Vox i la CUP.
Disculpa'm.
Perdoneu,
Aviam si aprenem a respectar les diferents ideologies. Jo respecto perfectament a la CUP. La respecto, igual que respecto a Vox, evidentíssimament. Compartiré més o compartiré menys, o compartiré molt poc, i els combatré.
democràticament, amb arguments.
Ets
no
conscient?
Amb desqualificacions.
Suposo que ets conscient no que Vox a vosaltres.
No amb desqualificacions.
No, i la CUP sí. Serà democràtica.
Bona, la CUP defensa sistemes que a vegades jo crec que no són democràtics.
Ah, sí?
Sí.
Va, exemplifica.
Moltes vegades. Escolta,
no, coses... diguem una norma que hagi proposat la CUP que no sigui democràtica.
Però en el seu ideari doncs, hi ha coses que són més aviat poc democràtiques.
Xona,
més, no, home, més a prop del comunisme i del
una cosa que diu
Vox. Que no pas d'una altra cosa.
Il·legalització de partits polítics, expulsió d'immigrants...
Per acabar, acabar el Sandi i després l'hora següent la començarà el Genís.
Per la CUP hi hauria gent que no tindríem dret, vaja, ni a trepitjar el carrer.
Si m'ensenyes un sol paper de la CUP que digui que algú se li treuen drets...
Les fotos de la CUP intentant envair la seu del Partit Popular. Si vols t'ensenyo això. Algú tan democràtic...
N'hi ha hagut a tot arreu.
Algú tan democràtic
com això. És un element més.
Cosa
que els de Vox... I el del sindicat de llogaters...
Cosa que els de Vox no han fet. No, i el sindicat de llogaters també venen a nosaltres.
Santi, tens mig minut, eh?
No, però és que l'utilitza ell. El meu temps l'està utilitzant ella. És a dir, a mi em donaves la paraula després del Ferran, ha parlat ella després del Ferran, i quan em torna a tocar a mi, torna a parlar ella.
Per tant, vol dir que només parlem vosaltres.
Mira,
dos, ja us ho dic
no,
jo.
Fem una cosa.
Home, deixem argumentar.
Fem una cosa, que no queda temps i haurem de tallar per anar a serveis informatius. Escoltem els serveis informatius d'aquesta casa, ens posem a l'actualitat i comences tu l'hora següent. Fem-ho així.
Ho fem així.
Gràcies.
Manes.
Va 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Seguim amb aquest debat sobre l'extrema dreta en el que ens hi acompanyen Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya i diputat del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, Pilar Vallugera, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, i Genís Boadella, també diputat al Congrés i membre del PDeCAT. Havia promès a Santi Rodríguez que començaria ell l'hora... Santi. Sí,
gràcies, però ara ja m'he perdut, perquè durant les notícies...
M'estàs xerrant, les notícies hem
continuat el debat i m'he perdut. Però sí que, escolta'm, el Ferran ha citat el gurú de l'extrema dreta, en Steve Bannon, jo tinc que citar el gurú de l'extrema esquerra, perquè també existeix. És que insisteixo amb...
Quin d'ells?
George Soros.
Ah, home.
Escolta'm, perquè al final, jo insisteixo en el mateix argument, fruit d'una crisi molt important i que jo crec que encara no li hem pres ben bé la mesura del que ha significat la crisi econòmica i financera del 2008 a l'economia mundial, i sobretot en el món occidental, que i la meva humil opinió és que semblant al crac del 29 del segle passat, amb totes les conseqüències que va tenir el crac del 29, les conseqüències polítiques que ha tingut, insisteixo, a tot el món occidental, des dels Estats Units fins a la majoria de països europeus, ha sigut molt important i ha sigut l'alimentació dels populismes, unes vegades d'extrema esquerra, unes altres vegades d'extrema dreta, i jo insisteixo, a Catalunya inicialment va prendre la forma del populisme independentista, perquè al final el populisme és la promesa de coses que difícilment es poden acabar complint, i l'independentisme es va basar fonamentalment en aquesta promesa. Bueno, i aquest és l'argument. El radicalisme que avui vivim d'extrema dreta és conseqüència i és la reacció a un populisme d'extrema esquerra que també s'ha viscut i s'ha viscut a Espanya.
Ens havien quedat, però Santi, ara que m'han recordat, en que... parlaves d'extrema dreta i d'extrema esquerra, i jo et preguntava si les equiparaves. Anem a posar un exemple, perquè quedi definit tot plegat, totes les ideologies diferents. A Berga, ara hi governa la CUP. A Nàquera, ara hi governa Vox. A Nàquera ha passat el que ha passat. A Berga, de moment, no ha passat res. Segueixes equiparant l'extrema esquerra,
sí,
i l'extrema dreta?
Sí, segueixo equiparant, perquè això són quasi, si vols, inclús anècdotes, no? Hi ha moltes polítiques...
Però anècdotes. Escolta,
sí,
que s'ha retirat una bandera LGTBI.
Sí, una bandera no deixa de ser una anècdota. Disculpa.
Home. Explica'ls-hi a la comunitat LGTBI.
No, s'han vulnerat drets. És que l'important són els drets, no són les banderes. Home, a Berga també s'han retirat banderes. No? O no? Tinc raó o no tinc raó?
Bueno, i Montse Ventura es va anar fora.
Correcte. Bueno, escolta'm, vale? Són equiparables? Bueno, escolta'm, doncs potser sí, són equiparables. Evidentment. Escolta'm, hi hauran coses que a mi m'agradaran més, m'agradaran menys. No hi entro amb això. Jo amb el que entro és, escolta'm, amb el respecte a l'ordre, amb el respecte a les institucions, amb el respecte a les lleis, i sobretot amb les polítiques ideològiques. I en consta, i a Catalunya estem vivint, i no hi ha, no hi ha problemes perquè no se li donen importància als problemes. Quants ajuntaments, per exemple, de Junts, estan promovent la municipalització de determinats serveis? Per què? Perquè la CUP ha exigit que hi hagi la municipalització de determinats serveis. I aquells que teòricament són de dretes, no sé si els del PDeCAT també, però aquells que teòricament són de dretes, escolta'm, li han rigut les gràcies a la CUP i han fet polítiques d'extrema esquerra. Les polítiques d'habitatge que s'han aprovat al Parlament de Catalunya i que les ha aprovat un conseller de Junts. Junts, igual, anava a dir Convergència. De Junts, que teòricament alguns diuen que són de dretes, altres diuen que són d'esquerres, però també eren imposats per la CUP. I s'hi han apuntat.
Genís.
Jo crec que hi ha un tema que abans ha sortit, l'apuntar la Pilar i el Ferran també.
I tinc una anècdota sobre això i després l'explicaré, Genís.
Perdona, no, si és molt ràpida, te la deixo passar.
No, no és ràpida, és curiosa i jo vull fer-la pública una vegada més.
Has de fer un fil de Twitter, després. Doncs, escolta, no, un debat que abans ha sortit de dir, escolta, en aquesta discussió de l'últim i el penúltim, el que hem de fer és que el penúltim tingui les ajuts, que s'arribi més, tot pla. Bueno, un moment, parem-ne, no? Allò que deia, parlem d'aquestes coses, no? Perquè, clar, si la solució és que per evitar aquestes desigualtats el que hem d'anar fent és anar engreixant l'Estat perquè aquí tothom pugui viure del subsidi...
No, no, jo crec que... idealment que no les necessiti ningú.
Idealment que no necessiti ningú, però vull dir que abans hi ha un debat previ, que és que si aquí hi cap tothom o no hi cap tothom. I, per tant, aquí hi ha un debat previ de dir, sense vulnerar drets humans a ningú, evidentment, sense atendre totes les situacions de vulnerabilitat que hi pugui haver, nosaltres jo crec que comencem a necessitar ordenar quin tipus d'atenció en l'àmbit de benestar social hem de tenir a la vida. I si volem que hi hagi una atenció de qualitat o bé volem que hi hagi una atenció que mai doni l'abast en tot, no? Perquè si la tesi és per evitar tot això, el que hem de fer és que l'Estat s'engreixi per atendre quanta més gent millor, no deixar ningú enrere, jo ja estic a favor de que ningú quedi enrere, però és que la cua dels que poden quedar enrere l'hauríem de també calibrar una mica en quin volum ha de tenir aquesta cua, no? I això vol dir afrontar debats seriosos i complicats, no ho nego, sobre immigració, sobre el que és la convivència en la societat, etc, etc, no? Per tant, aquest és el debat que jo em plantejava inicialment. Per què surt l'extrema dreta? Home, per la ineficàcia d'uns governs i d'uns partits a afrontar uns debats, perquè quan els afrontes, el primer que fan és mirar-te malament.
Estava buscant, no el trobo, però el tinc molt en ment. L'altre dia, Sílvia Orriols feia un tuit on explicava que aproximadament el 14% de la població de Ripoll és immigrant i que aquest 14% s'endú les ajudes, no sé per què eren les ajudes, de tota la població. Vaig pensar, hosti, benvinguda a saber que els immigrants necessiten més ajuda econòmica, sí.
Clar, però i el problema és aquest. És a dir, el problema que has d'enfocar no és si el 14% s'emporta o no s'emporta. No, vull dir, està enfocant malament el tema, jo crec, quan fa un tuit en aquesta visió. Però el que no pots fer és abandonar aquest debat de forma ordenada.
Ferran.
A mi em sap molt de greu dir el que vaig a dir, però que en un debat sobre l'extrema dreta, les dues formacions polítiques, diguem-ne, conservadores a la taula, una, faci menció a George Soros, que és com l'arxienemic de totes les extrema dretes europees, i digui que és un guru de l'extrema esquerra. Pensava que m'anaves a dir l'Slavoj Žižek o la Clau o algun d'aquests, però George Soros, per favor. I l'altre, digui que el problema és que hem de reflexionar sobre si cap tothom, perdoneu, però és l'assumpció de part del discurs i del marc conceptual de l'extrema dreta. És un fracàs. No.
Cap tothom,
no.
Mira, deixem que acabi
Ferran. En aquest país, a Catalunya, ara hi viuen 7 milions i mig de persones, aproximadament. En una dècada, vam tenir un increment de pràcticament un milió d'habitants. I aquest país és un país que, amb tants problemes com pugui tenir qualsevol del nostre entorn, però és un país que funciona i que pot prestar els serveis públics. Els podria prestar millor, però és una qüestió de polítiques. I és una qüestió en la que ens podem barallar i discutir en els parlaments sobre les prioritats que posa cadascú i de més. Però l'autèntic problema d'una societat en la que algú necessita anar a la cua perquè li donin en un menjador social el dinar o perquè li donin una ajuda o una beca menjador, l'autèntic problema d'aquí no és si venen 300 persones més aquest any a Ripoll. L'autèntic problema d'aquí és on està concentrada la riquesa. O sigui, estem parlant d'un món en el que hi ha estudis, els últims anys, estem parlant d'un món, i també passa a la societat espanyola, en què una minoria, molt minoritària, acumula més de la meitat de la riquesa del país. I, en canvi, més de la meitat de la població ha de passar amb aproximadament el 10% de la riquesa del país. L'autèntic debat és com les democràcies occidentals serveixen també per redistribuir la riquesa. Aquest és el debat. I aquest és el debat en el que l'extrema dreta, efectivament, sorgeix també per reaccionar, per garantir que no es perdin els privilegis dels que més tenen. Perquè, sí, hi ha molta gent que vota Vox, hi ha molta gent que vota Vox en les seccions...
Acabo de seguida. La ineficàcia dels serveis públics.
No. Per redistribuir bé, els serveis públics han de ser eficaços, sens dubte. Per redistribuir bé, han de ser eficaços.
No ho són.
Bueno, com...
I la proposta que és carregar-nos-els.
I deixar la gestió dels drets al mercat és una ineficàcia tremenda. Però és veritat, hi ha gent que vota a Vox en les seccions electorals amb menys renda d'aquest país. Però hi ha gent que vota a Vox en les seccions electorals amb més renda d'aquest país. I els que voten Vox a les seccions electorals amb més renda d'aquest país saben perfectament que el seu programa econòmic és un programa econòmic neoliberal a mida de defensar els privilegis dels de sempre. És així, tu et mires el programa... Bueno, no t'escandalitzis que el vostre programa econòmic també és neoliberal. Vull dir, no...
Ja ho sé, que...
Va, deixem per la Pilar, també.
No, jo és que he intentat portar-me bé mentre parlava el Santi i callar, perquè és cert
que... de vots que surten a les enquestes.
Sí.
I veuràs d'on te surt una part important.
No, però si jo no culpabilitzo el votant de Vox. Jo el que t'estic dient és, mirem les transferències de rendes, en lloc de mirar les transferències de Vox.
Jo crec que el problema que enfoca l'esquerra aquí és que cal més estat, cal més prestacions i no...
No, cal reduir les desigualtats.
D'acord, puc estar d'acord que cal reduir les desigualtats, però s'enfoca sempre sobre que hi ha uns culpables d'aquesta història, que és que els són els rics.
Exacte.
I potser caldria fer una mica...
No faig cap judici moral, és una qüestió estructural.
No, potser caldria enfocar el tema, hi ha una administració pública i uns serveis públics que han resultat ser totalment ineficaços amb les polítiques de la riquesa,
vull dir, ho barregem tot, fem un còctel i ningú entén res. Jo és que...
Pilar, per no barrejar-ho tot, abans, quan jo feia la primera pregunta i deia, tenim un problema a l'extrema dreta?
Sí, tots, tenim un problema amb l'extrema dreta, i a mi em sembla que és evident.
Tots,
i a sobre...
més o menys, em dieu que sí. Val? La pregunta següent jo crec que és com es para això? Esquerra Republicana, per exemple, està a favor de cordons sanitaris?
Bueno, la veritat és que cap dels sistemes que s'han utilitzat a diferents llocs han funcionat. Jo hauria fet el cordó sanitari a Ripoll sense cap tipus de dubte i no es va poder acabar fent, i crec que ha estat un error. Però també és cert que ara tenim un problema ja més ideològic o més emocional, digueu-li com vulgueu, perquè són dues paraules que no casen, però que entendreu el que vull dir. Entre la nostra gent jove, que és una de les coses que més preocupa, perquè el vot a Vox, per exemple, i per favor no tornem a posar l'equilibri entre Vox i la CUP, perquè és que ja és un tema de pura capacitat intel·lectual, no es pot fer. El que deia, que el Vox... Per favor, el Vox... Bueno, doncs discrepa, en silenci, sisplau. Però el vot jove... comença a anar cap a Vox d'una manera important, i ara ja m'he perdut, ja no sé el que volia dir. Sí, que tenia a veure amb un tema emocional, i és que abans, quan el Genís ha parlat de lo correcte políticament, ara sembla que el que sigui antisistema, que el que sigui valent, que el que sigui disruptiu, que el que sigui és ser d'extrema dreta. I, per tant, s'ha perdut molt aquells territoris de coses que no és que no es poguessin dir, no es podien dir perquè no es podien pensar, perquè no són humanes. Pensar que hi ha gent que es mereix morir al mar no és humà. Pensar que hi ha gent que es mereix que quan arribin a aquest país el posis amb un CIES i no tingui cap dret garantit no és humà. No és, aprofitant que estem en aquesta ràdio, ni tan sols cristià. No és caritatiu, no és compassiu, no és humà. Llavors, quina és la gran diferència per mi entre l'extrema dreta i allò que tu em deies, l'extrema esquerra? Doncs que la una intenta donar drets a tothom, no treure'n. I, per tant, efectivament, equival a que hi hagi gent que es quedi sense els privilegis que tenia. És cert. I no és el mateix treure una bandera LGTBI o posar-los a les escombraries, que és un col·lectiu que ha estat sistemàticament violentat, agredit, que agafar una bandera espanyola i fotre-la a les escombraries, perquè la bandera espanyola detén l'Estat. És un símbol de poder. Calla un moment, sisplau, Santi.
La bandera espanyola com la LGTBI, com la catalana, fins i tot la independentista.
No pots rebatre'm
que... Una qüestió de respecte a la discrepància.
Vols escoltar un moment, sisplau, perquè també, a part de la discrepància, hi ha el que se'n diu la mínima veritat. És a dir, la bandera espanyola és una bandera d'un estat que té tots els poders consegüents a un estat i que els està exercint. No és res més que això. La bandera LGTBI és la bandera d'un col·lectiu que mai ha viscut amb igualtat i amb tots els drets reconeguts en aquesta societat. Val? I, per tant, agafar-la i fotre-la, amb perdó, a les escombraries és dir-los que no tenen gairebé ni la qualitat d'humans. I aquest és el gran drama de l'extrema dreta, que passa per deshumanitzar col·lectius. I que acabarà...
Jo això no ho defenso.
Però és que és el que és l'extrema dreta.
Que es cremin banderes espanyoles o que es tiri la bandera espanyola a les escombraries.
Mira, no facis que defenso, que encara se m'emportaran en manillada perquè hi ha molta llibertat d'expressió. Però si dic el que penso de la bandera espanyola, jo cago el quart a l'illo avui. Doncs el que dèiem... El que dèiem...
Magnífic no, perquè hi ha una
bandera espanyola...
Però, escolta'm, que no és cap drama, caramba.
Que és una europea que diu que es pot treure la bandera espanyola.
El que estic intentant dir... A veure, deixa'm acabar dos segons.
Fem una cosa.
Deixa'm acabar dos segons. No, no, dos segons.
Fem una cosa, acaba la Pilar i seguim amb ordre, sisplau, que això és ràdio i això no s'entén.
El fonament de l'extrema dreta és la deshumanització dels col·lectius. No, aquí, i quan els deshumanitzes, els pots agredir, els pots ningunejar, els pots executar. Vaig per aquí perquè és la definició de l'extrema dreta. Si no ens posem ni d'acord... Si no ens posem ni d'acord...
També tenim exemples.
Escolta'm,
són els que van amb vosaltres al Senat, per exemple.
Si no ens posem ni d'acord... Saps perfectament que fa 10 anys que ETA no existeix, sempre acabem igual.
Sí, però aquests eren els que executaven i els que no han condemnat la violència.
Si no ens... Sí que l'han condemnat. Si no ens posem d'acord amb què és extrema dreta, no podem parlar sobre com la combatem, perquè no estem d'acord ni tan sols intel·lectualment amb allò que analitzem.
És molt fàcil, es combat democràticament. Es combat a les urnes, es combat amb arguments. Allò que alguns no voleu utilitzar, arguments.
Santi, li preguntava a la Pilar abans pel cordó sanitari. Entenc que el Partit Popular no hi està d'acord amb el cordó sanitari.
Mai estem d'acord amb els cordons sanitaris. Mai. Mai. Insisteixo, perquè la forma de combatre els pensaments de combatre... De rivalitzar amb els pensaments que no són els teus, amb les ideologies que no són les teves, és amb arguments, és amb democràcia, és amb vots, és amb la filosofia socràtica d'intentar arribar a la veritat a través de l'argumentació, a través de la raó, no a través de la imposició, no a través del sofisme. Jo opino això i això té que ser així, i això és així perquè ho opino jo.
Però una pregunta, estaríeu d'acord amb il·legalitzar partits? Bueno, de fet, ja ho heu fet.
Els que emparen la violència, sí.
Bé, partits que no emparen la violència.
Els que emparen la violència...
Per pensament estaríeu d'acord?
Els assassinats i les execucions.
No t'estic preguntant això, ja ho heu fet.
Per pensament, no. Mira, a diferència...
O sigui, em pots garantir que no il·legalitzareu els partits independentistes?
No, t'ho garanteixo. A diferència del que, per exemple, passa... A diferència del que, per exemple, passa a Alemanya, que la pròpia llei fonamental de Bonn prohibeix els partits que defensen principis diferents als que s'estableix a la pròpia llei fonamental de Bonn.
Genís i Ferran, va.
Bueno, jo dues coses. En primer lloc, celebro que el Santi Rodríguez, en nom del Partit Popular, digui aquí que vol combatre democràticament l'extrema dreta. Ara, convindran amb mi, crec, almenys part dels oients, en què combatre democràticament l'extrema dreta no passa massa per formar-hi coalicions de govern. Una cosa és la confrontació entre idees que es produeix entre tots els partits polítics. Jo amb això estic d'acord. La confrontació d'idees i d'arguments és la manera de, diguem, combatre l'extrema dreta o altres formacions polítiques. Però, clar, formar coalicions de govern amb l'extrema dreta no és exactament el mateix que coincidir en el vot. Jo mai li retrauré al Partit Popular, per exemple, que coincideixi amb un vot contrari a una cosa que proposo jo, perquè tindran diferents raons per votar de manera contrària a la que voto jo. Per tant, aquesta fal·làcia per associació no la faig. Però formar-hi...
Reforma laboral inclosa.
Sí, però podien estar en contra per diferents motius de la reforma laboral.
No dic, perquè ara dic que no.
Bueno, crec que s'han fet un embolic amb això, però, bueno, en qualsevol cas, però en qualsevol cas el que vull dir és que no faig la típica fal·làcia per associació de, mira, PP i Vox han coincidit en votar que no a tal cosa, són el mateix. No, el que... però formar coalicions de govern és un grau diferent.
Ferran, però el que no farem serà jugar un partit de futbol sense porter, no?
O sigui, és una qüestió purament pragmàtica.
Aleshores, no, faràs... perdona, Ferran. No, si vols, si vols, et...
no,
si, vale, doncs, si vols et dono més arguments. Quantes vegades li hem ofert al Partit Socialista que puguin governar les llistes més votades?
Perdona.
Quantes vegades el Partit Socialista ho ha rebutjat?
Santi.
Segurament, legítimament.
Santi, que no ho heu fet mai, que ho heu dit sempre i no ho heu fet mai.
Sisplau, els barcelonins, això no ens ho expliqueu, sisplau.
Evidentment que no ho hem fet mal, mai, perquè no jugarem un partit de futbol sense porter.
Ni vosaltres ni vosaltres, que acabeu de pactar l'Ajuntament de Barcelona.
Vosaltres el que preteneu és...
És que jo no he tret cap argument sobre la llista més votada. Ets tu el que estàs dient.
Evidentment, perquè t'estic dient...
Perquè m'estàs reconeixent que per raons pràctiques estàs
disposat a... És una situació necessitada. El Partit Socialista té a Podemos a dintre el govern, en Pablo Iglesias el va tenir de vicepresident, tot i no poder dormir, i ha tingut els pactes amb Esquerra Republicana i amb Bildu per poder governar.
Perdona, nosaltres hem col·laborat sempre...
Ho feu per convenciment.
Hem col·laborat sempre.
O sigui, amb Bildu, Esquerra Republicana i Podemos ho heu fet per convenciment.
No hi ha hagut cap coalició de govern amb Bildu, eh?
No, 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 ni amb Esquerra. Aprofito per dir que amb Esquerra tampoc.
Per aprovar pressupostos.
Han votat una mateixa llei. Han votat una mateixa llei.
Pacte de legislatura.
No,
no, ni pacte de
legislatura, ni... Ferran, home, vull dir que...
Si et pregunto, ho heu fet per convenciment?
No hi ha hagut cap acord de coalició. Vosaltres esteu governant amb Vox. Esteu governant amb l'extrema dreta.
I vosaltres amb Podemos, amb l'extrema esquerra, no?
Bueno, perdona, és que has d'estar molt a la dreta.
Ferran,
amb els efectes... Que Podemos és extrema esquerra.
Amb els... Bueno, no ho sé, però amb els efectes que ha tingut...
Esquerra. A una cosa, li esteu dient extrema esquerra una cosa que als anys 70 n'hauríeu dit socialdemòcrata.
Correcte.
És així. Bueno, li esteu dient... En canvi, l'extrema dreta que estem dient nosaltres
pues
està dient
és
les mateixes coses que l'extrema dreta dels anys 70.
Ah,
és la gran diferència. No. Sí, sí, bueno, ara ho diuen per Twitter i són molt moderns i tenen TikTok, però són exactament la mateixa extrema dreta. Sí, el diputat més jove de Vox al Parlament de Catalunya, quan el sento parlar, sento el Varela de CEDADE. Diu les mateixes coses.
No,
diu les mateixes coses.
Va, deixem parlar...
Se n'ha d'aprendre.
Deixem parlar el Genís, també.
No, la pregunta que feies dels cordons sanitaris, jo crec que no val la pena opinar sobre, perquè s'han demostrat totalment ineficaços. És a dir, quan tu fas un cordó sanitari, a les properes eleccions, aquella gent acaba traient majoria absoluta i governant. Vull dir que acaben sent una eina política totalment ineficaç. Jo torno a l'origen. El que s'ha de fer és afrontar els problemes. El que s'ha de fer és tenir discursos polítics i propostes polítiques valentes, encara que a vegades incòmodes. I a partir d'aquí, potser les administracions públiques i les polítiques donaran resposta al que són, al final, els debats i les demandes que té la gent. Aquesta gent no els voten perquè siguin els més guapos, els voten perquè creuen que tenen la solució amb les seves polítiques. I el que hem de fer tota la resta és explicar quines polítiques farien per suportar això. A l'inici d'aquesta 14a legislatura...
I fins i tot no per la solució, perquè és una reacció. Això és un cop.
A l'inici d'aquesta legislatura, quan Vox traia 52 diputats, o 50,
sí,
52...
52.
No, quan parli Vox no s'ha de parlar. I al final, hòstia, va baixar la llum una mica i dir, clar que s'ha de parlar i s'ha de dir que aquests tios no en tenen ni idea i que el que proposen no va enlloc i que el que proposen és contradictori, se'ls ha de confrontar, se'ls ha d'argumentar, se'ls ha de discutir i se'ls ha de deixar en ridícul, perquè molt sovint és molt fàcil deixar-los en ridícul, però s'ha d'entrar al trap.
Ho fèieu tots una mica abans, però vull tornar-ho a plantejar i posar-ho sobre la taula. Si fem autocrítica, Ferran, què ha fet malament la política perquè l'extrema dreta arribi on t'ha arribat?
No, abans ho intentava a dir, són molts factors, però jo crec que, diguem, el trencament d'una certa promesa d'igualtat social amb els estats socials i democràtics de dret té alguna cosa a veure. El fracàs relatiu de les utopies projectades cap al futur també fa que hi hagi gent que projecti utopies cap al passat, cap a un passat gloriós i tot això de Make America Great Again, de Take Our Country Back o versions locals de la qüestió. I també hi ha una qüestió, efectivament, de pulsions identitàries que ara estan ressorgint molt, no? En un món globalitzat, divers, societats creixentment plurals, amb un canvi social, tecnològic i del mercat laboral accelerat, on hi ha gent que es pot sentir al marge o exclosa i que busca en els populismes de diferent signe, també en el d'extrema dreta, doncs, solucions fàcils a problemes que són molt complexos, i el que ha de fer la política és ser capaç d'oferir solucions reals a les majories socials, i jo crec que això passa molt per la reducció de les desigualtats.
Santi.
És que jo crec que els radicalismes no ofereixen solucions. És el que abans intentava dir-li amb el Genís. Jo crec que els que voten aquests partits no estan buscant aportar solucions a problemes que pugui tenir la societat. Segurament el vot sí que comporta una reacció a problemes que viuen o que perceben de la nostra societat i que diuen, escolta, aquells que sempre ens han estat manant
els grans partits són els responsables de que tinguem ara un determinat problema, no? I per tant, el vot que expressa més bé aquesta repulsa a una forma, diguem-ne, monòtona de fer política, és el vot amb aquests partits extremistes, en aquests partits que pretenen ser trencadors de l'ordre, trencadors fins i tot del sistema, i més igual que siguin anticapitalistes o que se'ls hi pugui dir extrema dreta.
Si t'he anat entenent bé, Santi, entenc que el que dius és el que busca el votant per votar l'extrema dreta, però el que jo pregunto és, des de dins de la política clàssica, els partits que ja hi havia de sempre,
sí,
que, perdoneu que ho personalitzi, què heu fet malament perquè hi hagi aquest auge?
Moltes coses. He començat el programa amb això, no? Dient, escolta'm, l'auge dels populismes és una crisi econòmica i financera que arrossega tot el món i a la que els partits tradicionals no són capaços de donar respostes i de donar solucions com a mínim d'una forma més immediata. Jo insisteixo en l'impacte que aquella crisi va tenir sobre el conjunt de la societat, no només espanyola, europea, també americana.
Pilar.
No, jo estava pensant que en el començament del programa, quan el Santi ho plantejava, és allò de dir, no, si és que al final la culpa del masclisme la tindrà el feminisme, la culpa de l'extrema dreta la tindrà l'independentisme. Per tant, aquí hi ha una cosa que està clara i la plantejava una mica el Ferran. La gent té en el cap un passat que va ser molt millor i que no va existir en realitat. És un passat allò no tan heroic com feliç, on les famílies estaven juntes i arribaven al final de mes, no sé quantes coses passaven. No hem estat capaços d'explicar que la realitat ha canviat, que és d'una complexitat extraordinària, que efectivament qualsevol consecució de drets moltes vegades amenaça determinats privilegis, i la gent que no els té, aquests privilegis, curiosament es pensa que els defensa. I aquí és on veiem com les classes amb rendes més baixes vota l'extrema dreta, que encara li portarà d'alguna manera a una precarització molt més forta de la que té, pensant-se que defensa els seus interessos. Què hem fet malament? Que les nostres polítiques públiques no han arribat a què havia d'arribar i moltes vegades s'han percebut com cortines de fum. Això ho hem fet malament. Hem gestionat malament, jo crec, que tots.
Genís.
Jo crec que la Pilar té raó quan diu això de que s'ha gestionat malament, no? I que, per tant, hi ha un fracàs aquí de determinades polítiques públiques. Jo crec que també s'hauria de ser autocrític de quines són aquestes... O sigui, l'esquerra ha tingut sempre aquests plantejaments d'ampliar l'estat del benestar, de que si arribarem, que si ho solucionarem i tal, i no hi arriba mai, no? Jo crec que hi ha un fracàs en aquest sentit a solucionar això. Aquesta bandera que es fa habitualment d'aquests discursos...
Molt pitjor van ser les retallades, eh? Mira els dos cicles de crisi.
Però aquesta bandera que es fa és totalment... és totalment fracassada, no?
Les esquerres.
Llavors, però jo, tornant més enllà d'aquesta història, hi ha el plantejament, jo crec que els partits polítics han fet malament, que els partits polítics són capaços, en un estat de competició permanent i eleccions permanents, d'arribar a uns acords i uns consensos que haurien de ser totalment transversals. Ara ho porto un altre extrem, eh? Però la llei d'educació, que en funció del govern que hi ha, doncs la llei és una, i després ne surt un altre govern i n'és una altra, i després n'és una, i després n'és una altra...
Ja en farem un debat, d'això,
doncs,
ja.
Segurament el fracàs escolar que hi ha en aquest país és conseqüència d'haver canviat de la llei d'educació 40 vegades, no? I el mateix amb les polítiques socials, i el mateix amb les polítiques en matèria de justícia, no? És a dir, home, hi ha certs temes que s'hauria d'aconseguir arribar a uns acords i a uns pactes de no competició constant, perquè ja vivim en un ritme electoral constant, lamentable, però almenys que hi haguessin algunes coses que no estiguessin a mercè de quin partit acaba sortint a cada votació i que tinguin, com a mínim, una trajectòria de 5, 10, 15 anys per poder-se establir amb una mica de pau social en aquests temes per part de tots els agents implicats.
Sí, com sigui, la paraula és dels ciutadans i la paraula dels ciutadans serà escoltada el proper 23 de juliol. Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya, diputat del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, Pilar Vallugera, diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Genís Boadella, diputat també al Congrés i membre del PDeCAT. Moltíssimes gràcies a tots quatre per participar avui de la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.